Bon dia, el nou volcà de la Palma pot ajudar a interpretar o matisar el que coneixíem fins ara dels volcans de la Garrotxa.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Sí que ajudarà doncs, a definir el que és la interpretació quan es parla d'activitat explosiva. Ajudarà a matisar, més que a definir grans conceptes nous.
És el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà. Recentment ha pogut viatjar fins a la Palma i acostar-se a un dels cràters que ha deixat el nou volcà. Ha explicat a Ràdio Lot l'experiència i assegura que ha servit per aprendre de primera mà qüestions com la formació dels dipòsits o l'impacte de la pluja àcida. També ha relatat com la normalitat va tornant molt a poc a l'illa. De seguida entrem en matèria abans, però avui és dimecres 30 de març del 2022 i el dia té més continguts que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Argelaguer vol construir una planta fotovoltaica d'ús públic.
Es tractaria d'un projecte innovador que permetria als ciutadans ser propietaris i consumidors de la planta. La iniciativa es preveu que pugui tirar endavant amb ajudes europees. L'alcalde del poble és Artur Ginesta.
I això ens permetria doncs, tenir això, un subministrament autosuficient i a més en mans del poble. No? Hi hauria una inversió privada perquè algú ha de conduir aquesta energia, algú ha de gestionar tot això, però que la gent pugui invertir, o sigui, que siguem consumidors i propietaris a la vegada.
Tres garrotxins plantegen crear una fundació social després de viatjar fins a la frontera amb Ucraïna.
S'han proposat seguir buscant i oferint ajuda a més col·lectius i causes. Un dels promotors és en Jordi Rosset.
Una de les llàstimes que hi ha és que hi ha moltes vegades polítics que es venen a fer fotos o es fan fotos amb coses que no toquen i llavors quan realment els necessites, si t'he vist no m'hi acordo. Això és una llàstima. I quan també aquesta gent ha d'estar al nostre servei, no nosaltres al seu.
En esports escoltarem les primeres paraules del nou entrenador de la Unió Esportiva Olot, Mànix Mandiola.
Ha estat presentat aquest matí a l'estadi municipal i agafa el relleu d'Albert Carbó.
En estos casos o te mueves por dinero o por ilusión. Y yo traigo mucha ilusión. Vamos a intentar optimizar al máximo al equipo. O sea, sacar lo mejor de ellos. Y bueno, y a ver si con un poco de suerte pues ponemos al equipo pues en una categoría en la que yo creo por historia pues que merece.
També en esports, qui també comença un nou mandat, en aquest cas en el Club Natació Olot, és Gemma Soy.
Com a principal objectiu, Soy assenyala les obres de la segona fase de remodelació i ampliació de les instal·lacions.
Bé, doncs una il·lusió molt gran, perquè realment tenim unes obres iniciades, que tenim un projecte a mig redactar, tota la junta passada, pràcticament tota la junta va mostrar molta il·lusió a seguir aquests 6 anys més.
I avui també parlarem d'escacs perquè el Club Escacs Olot torna a Divisió d'Honor 3 anys després.
Coincidint amb el seu 75è aniversari del club, els olotins competiran a la màxima categoria catalana. El capità de l'equip és Jordi Triadú.
Estem molt contents d'haver tornat a la màxima divisió dels escacs catalans, ja que sempre és difícil tornar-hi i més ara que cada cop els equips que juguen a aquella categoria tenen cada cop més fitxatges.
Passen 4 minuts del punt de la 1 del migdia, és moment també d'obrir el focus. L'IPC es dispara al març fins al 9,8%, la taxa més alta des del 1985.
Segons les dades avançades, els preus s'han disparat, sobretot per l'augment de l'electricitat, els carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques.
Pedro Sánchez obre la porta a la pròrroga de les mesures anticrisis i la guerra d'Ucraïna s'allarga.
El president espanyol apel·la a la unitat i a un esforç col·lectiu per plantar cara als efectes del conflicte.
També Sánchez justifica haver fet ara el gir amb el Sàhara perquè veu una finestra d'oportunitat, diu, per resoldre el conflicte.
En una intervenció al Congrés dels Diputats ha subratllat la complexitat de la qüestió i la importància de la relació amb el Marroc.
A Catalunya, cinquè dia de vaga a l'educació amb les negociacions encallades i protestes al carrer.
Desenes de persones es concentren a la seu d'Esquerra Republicana de Catalunya amb una pancarta que demana la dimissió de Cambray i on també posa Esquerra Traïdors.
Fins a 46 interns s'han suïcidat als centres penitenciaris catalans els últims 5 anys, 16 dels quals en règim tancat.
El 36% dels reclusos han tingut entrada a algun departament d'aïllament amb una mitjana d'estada d'11 dies.
A la plana internacional, Ucraïna recela dels moviments de tropes russes i assegura que no abaixa la guàrdia.
Els Estats Units i el Regne Unit alerten d'un possible fals replegament i demanen cautela.
I els Oscars investiguen ara la bufetada de Will Smith, qui també s'ha disculpat amb Chris Rock.
L'actor assegura a Instagram que lamenta profundament el seu comportament, que va ser inacceptable i inexcusable.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia podria ser més inestable, sobretot la segona meitat de la jornada, a partir de la tarda. Bé, ahir ja es va anar tapant, de bon matí, calitxa, pols amb suspensió, alguna gota bruta de fang a la tarda, va plovisquejar, bé, poca cosa, al Pirineu en forma de neu, 2-3 litres cap a la Cerdanya, mullar el terra aquí a la Garrotxa, temperatures cada dia van quedar més curtes, 15-16 de màxima a Vic i a Olot, mínimes de 5 graus. Per tant, el que preveiem és que vagi baixant una mica la temperatura, avui potser doncs, les temperatures quedaran 2 graus més baixes, dia ennuvolat, poques clarianes, ben poques, pràcticament cap, potser al matí cap al nord, i la tendència és que pugui ploure o nevar cap als 1.800 metres aquesta tarda, i ho faria més a les comarques del sud i de l'interior. Per tant, interior a la Selva, Osona, Montseny, en aquest sentit podria ploure més, fins a 10 o 15 litres per metre quadrat. Bé, comença a entrar més aire fred dijous. Dijous baixa la temperatura, nevarà 1.400 metres, però al vespre ho faria 1.000 metres. Un dia, però, una mica més variable, amb alguna escletxa, amb alguna clariana, tant al matí com a la tarda, molt variat, però sobretot risc de nuclis de pluja una mica intensa o tempesta que podria deixar dijous de la tarda calamar-se amb aquesta cota de neu que anirà baixant cap als 1.000 metres, en general 1.400. Per tant, situació d'alguna tamborinada que pugui deixar també calamar-se. I divendres ja és quan ve la clatellada d'aire fred, baixa força la temperatura, encara farà vent, encara hi ha alguns núvols, de matinada pot ploure o nevar només a 600 metres. Preferentment ho faria el Pirineu, però no descartem punts de la Garrotxa, Osona, la Selva, Montseny, tot aquest sector podria tenir alguna nevada tardana, o cap a les Gavarres, insistim, cap a 600 metres només el divendres. Després de dia s'anirà aclarint, perquè aquesta pujada de nevada seria la matinada, i el cap de setmana faria més fred, però amb menys núvols i amb menys precipitacions, amb més sol. De tota manera, vindran glaçades. Per tant, hem d'anar-nos preparant a partir de divendres, sobretot dissabte, diumenge i dilluns, 3 dies de glaçades tardanes que podrien fer una mica de mal a l'agricultura.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimecres i avui ho fem explicant-vos que el nou volcà de la Palma pot ajudar a interpretar o matisar algunes erupcions de la Garrotxa. Per això, el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà ha visitat recentment l'illa de la Palma i ha pogut acostar-se a un dels cons volcànics que s'han format. Ha explicat a Ràdio Olot que li ha servit per descobrir similituds amb el Cruscant, aprendre com es formen els dipòsits i veure l'impacte de la pluja àcida. Planagumà també ha relatat com, de mica en mica, la població va recuperant part del que ha perdut.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
El 13 de desembre, el volcà de la Palma va deixar de treure lava. L'activitat volcànica es va apagar, però encara queden riscos com els gasos tòxics i la temperatura d'algunes colades de lava que encara pot arribar als 800 graus. Ara, 3 mesos després, el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà ha tingut l'oportunitat de poder viatjar a l'illa i acostar-se a la zona zero de l'erupció. Ho ha fet amb l'Institut Geogràfic Nacional, qui ha controlat l'erupció durant tot aquest temps. Així valora l'experiència als micròfons de Ràdio Lot.
Bueno, ha sigut tal com he imaginat, les sensacions han sigut més espectaculars, perquè, esclar, estar allà, que inclús ens hem hagut de posar una careta antigàs, perquè es porta com un aparell en el qual doncs, encara hi ha moltes fumaroles i és perillós, o sigui, te l'has de posar i veure materials que d'aquí uns mesos ja no hi seran, com per exemple és el sofre, no? Que són unes espines que cobreixen sectors de tota la roca. No, la veritat és que ha sigut bastant emocionant.
Planagumà va poder acostar-se fins a un dels 4 cràters que ha deixat el volcà de la Palma. Explica que s'ha d'anar amb molt de compte perquè encara hi ha moltes esllavissades internes. El geòleg garrotxí explica l'aprenentatge que s'emporta.
He après doncs, els dipòsits que estava caracteritzant, com per exemple aquí és el volcà del Croscat, doncs com són, com s'han format i com són just després de l'erupció, perquè n'hi ha que són exactament iguals, i veure com s'han distribuït en el territori abans de que estiguin erosionats doncs, per vent, pluja, que això ha sigut un gran aprenentatge. I l'altra cosa també que he pres és l'efecte que tenen doncs, a la vegetació del voltant, les pluges àcides que ha generat just després de l'erupció.
Segons Planagumà, el nou volcà de la Palma pot ajudar a interpretar o matisar alguns aspectes que es coneixien fins ara de les erupcions que hi va haver a la Garrotxa.
Jo crec que grans trets no replantejar res, però sí que ajudarà doncs, a definir el que és la interpretació quan es parla d'activitat explosiva, de la columna eruptiva, doncs, que a vegades dubtàvem si era de 8-10 quilòmetres, doncs potser doncs és una mica més baixa, de 5-6 quilòmetres. Bueno, coses d'aquestes sí, o sigui, ajudaran a matisar, més que a definir grans conceptes nous.
Una de les experiències que més va impactar el geòleg garrotxí va ser l'afectació que va tenir l'erupció a l'entorn urbà i social.
Això és impactant, això. Veure les cases cobertes de cendra, per exemple, vas l'erupcionar un diumenge a la tarda, clar, veus una casa que està totalment coberta de cendres que van haver d'abandonar i que ja la planxa la pots de planxar allà, o sigui que van haver de marxar corrents. Clar, detalls d'aquests copsen bastant com va afectar la vida de les persones i gent que ens van trobar doncs, que des d'abans de l'erupció no havia anat a mirar els seus terrenys perquè, bueno, clar, per l'emoció i perquè tenien, bueno, no estaven preparats psicològicament per anar-ho a veure. O sigui, sí, ha sigut un volcà que ha afectat bastant.
Planagumà explica que algunes cases que havien quedat en mig metre de cendra ja s'han pogut recuperar. Les que van ser engolides per la lava ja es donen per perdudes. Molts habitatges, però, encara no tenen aigua, ja que molts subministraments van quedar afectats. Ara, per exemple, s'està intentant connectar el nord amb el sud de l'illa a través d'una nova carretera. Planagumà també diu que un dels reptes serà gestionar el turisme.
Un dels conflictes que hi ha més en el com volcànic ara, és que si no es fa una bona regulació d'usos, doncs el turisme pot degradar, perquè començarà, tot i que ara no està permès acostar-s'hi sense una autorització, però bueno, ja comença a veure gent que intenta saltar-se l'autorització i això sí que s'està intentant treballar doncs amb també, o sigui, és l'altra cosa, o sigui, aportarà turisme, però cal regular-lo, aquest turisme. De seguida es poden veure petjades o erosions provocades per les persones o inclús doncs, que s'emportin bombes volcàniques.
Les autoritats de la zona estan plantejant construir itineraris o formar guies per poder gestionar i aprofitar de manera segura i conscient el turisme que pugui aportar l'erupció. Es calcula que l'illa pot tardar com a mínim un any a recuperar la normalitat. La recuperació, doncs, anirà per llarg. De moment, tampoc s'ha posat nom al nou volcà de la Palma.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Daifet ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Dels volcans al sol, perquè Argelaguer vol construir una planta fotovoltaica finançada per l'Ajuntament i els veïns. El municipi vol així que els ciutadans puguin ser consumidors i també propietaris a través d'una cooperativa o empresa pública. Es tracta d'un projecte innovador que ja estava encaminat amb la participació d'agents locals, però es va estroncar per l'absència d'una subvenció europea. Ara, amb els fons Next Generation, el consistori vol tornar a posar fil a l'agulla.
El projecte seria innovador a la Garrotxa i l'Ajuntament està estudiant poder-lo dur a terme a través de subvencions europees. De moment hi ha la idea, però faltaria detallar la forma com es portaria a terme. L'Ajuntament, però, està convençut i, de fet, ja ha localitzat un terreny on es construiria la planta fotovoltaica. Ho explica l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta, en declaracions a Ràdio Lot.
L'espai el tenim localitzat i vam fer un estudi de diversos llocs de la zona del poble, de prop, sempre mirant de no sacrificar camps ni, i vam trobar un lloc ideal que no direm test, però el varen trobar, i això ens permetria, doncs, tenir això, un subministrament autosuficient i, a més, en mans del poble, no? Hi hauria una inversió privada perquè, bueno, algú ha de conduir aquesta energia, algú ha de gestionar tot això, però que la gent puguin invertir, o sigui, que siguem consumidors i propietaris a la vegada.
La idea seria crear una empresa pública on els ciutadans poguessin comprar participacions i ser propietaris d'una planta fotovoltaica comunitària que donaria servei principalment a les llars. El consistori ja tenia encarrilat el projecte, però l'absència d'una subvenció els va estroncar.
Havíem parlat amb diversa gent, amb gent d'aquí de Olot. Vam tenir unes converses amb en Franco Mino, hi havia Bassols Energia pel mig, era una subvenció d'aquestes europees que se'ns va estroncar perquè llavors van dedicar els diners a una altra cosa, no? Però seguim amb aquesta idea de fer una planta fotovoltaica amb participació del poble, que subministri i sigui propietat pràcticament del poble.
La construcció d'aquesta planta fotovoltaica seguiria la línia que Argelaguer ha estat marcant els últims anys i que busca ser independent en els subministraments bàsics. Fa pocs mesos el poble va inaugurar un nou dipòsit d'aigua i preveu també posar en marxa un nou pou que ha de permetre millorar les garanties del subministrament.
Més qüestions. Tres olotins plantegen crear una fundació social després d'un viatge fins a la frontera amb Ucraïna. Després d'ajudar refugiats ucraïnesos, s'han proposat seguir buscant i oferint ajuda a més col·lectius i causes. Creuen que a través de la solidaritat de la societat poden donar un cop de mà i ser una alternativa a una administració que es troba saturada. Ara, sobretot, busquen persones disposades a ajudar la gent.
En Dani, en Jordi i en Francesc han viatjat recentment a Polònia per transportar material i recollir refugiats ucraïnesos. El seu viatge ha estat el principi d'un altre recorregut que tot just comença ara. L'experiència vital que els va deixar el trajecte ha fet que tots tres vulguin impulsar una fundació social per ajudar tota mena de col·lectius i causes. Ho explica un d'ells, en Jordi Rosset, a Ràdio Lot.
La nostra idea és començar mica en mica a fer cosetes d'aquestes, intentar, doncs, que això vagi creixent. I si realment veiem que això té un futur, llavors la idea seria crear una, segurament una fundació que hi abarca més coses, que és una altra història, i procurant-ho. Com t'he dit abans, les coses que... Això m'ha ensenyat el meu germà, que les coses que es fan lentes i a poc acaben sortint bé. I llavors, doncs, la nostra idea és aquesta de mica en mica, doncs, intentar començar per aquí i veure ja on ens porta.
La iniciativa consistiria a oferir ajuda social i ser un mecanisme paral·lel a l'administració. De fet, un dels motius que també els han impulsat a tirar endavant aquesta idea és, segons ells mateixos, la ineficàcia d'algunes institucions. Diuen que la saturació d'algunes administracions i l'actitud d'alguns polítics han impulsat la seva iniciativa.
Perquè també ens n'hem donat compte, després parlant amb gent del Consorci de Quilot, que tenim molt bona amistat, tenint-nos compte que no només hi ha famílies a Ucrània que necessiten ajuda. Hi ha a vegades, doncs, gent aquí a Olot, famílies olotines, que també necessiten ajuda. I llavors el consorci no pot ajudar. Llavors, una de les llàstimes que hi ha és que hi ha moltes vegades polítics que es venen a fer fotos o es fan fotos amb coses que no toquen, i llavors quan realment els necessites, si t'he vist no m'hi acordo. Això és una llàstima. I quan també aquesta gent ha d'estar al nostre servei, no nosaltres al seu.
En Jordi, en Dani i en Francesc tot just estan començant a materialitzar la seva idea. Han començat contactant amb advocats per veure quina forma jurídica podria tenir la seva fundació o entitat. També estan buscant padrins que puguin aportar recursos econòmics i sobretot persones que s'hi vulguin involucrar.
El tema econòmic, en certa manera, és molt important, perquè sense diners no es poden fer coses. Però el que realment crec que és important, el que realment crec que és important, és tenir els contactes com per poder solucionar les coses i no allargar-se. És a dir, si pots solucionar una cosa avui, aquesta persona m'interessa. El que no m'interessa és aquesta persona que em pot solucionar la cosa el mes que ve. Perquè per això, per fer aquesta cosa del mes que ve, hi ha els polítics, que és el que fan. Llavors, nosaltres el que necessitem realment és gent que vulgui estar involucrada, que realment tingui ganes de poder ajudar la gent i tirar endavant.
Amb aquesta idea, els tres olotins volen aconseguir que aquelles inquietuds, injustícies i vivències que van veure i descobrir a la frontera amb Ucraïna, però també a casa nostra, puguin convertir-se ara en un projecte social que ajudi a construir una societat millor.
Sortim de la Garrotxa, traiem el cap a les comarques veïnes. La coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines lamenta que un any més es permeti la presència de l'exèrcit espanyol a la Fira Expo Jove. El conjunt d'entitats solidàries recorden que hi ha una moció aprovada per unanimitat a l'Ajuntament de Girona que rebutja que hi sigui present i diverses resolucions també parlamentàries com ara la del setembre de 2020 que insta a evitar la presència de cossos armats en activitats educatives. Per altra banda, la plataforma creu que és especialment alarmant que hi hagi l'exèrcit aquest 2022 perquè es normalitza la guerra, la violència i la indústria militar, mentre el conflicte entre Rússia i Ucraïna encara està obert. El col·lectiu 2 d'abril ha organitzat per dissabte una jornada reivindicativa a Perpinyà, a la Catalunya del Nord, en favor de la llengua catalana i per commemorar la data en què l'any 1700 el rei Lluís XIV va emetre un edicte declarant que l'ús del català repugnava i que era contrari a l'honor de la nació francesa. Des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda, a l'esplanada i al passeig de tocar del riu Tet, hi haurà múltiples activitats com ara tallers, jocs, dictats, música o concursos per promoure la llengua. També s'hi celebra una fira d'entitats amb la participació, entre d'altres, d'Arrels, la Bressola, el Casal de Perpinyà, el de Conflent, el Consell per la República, Òmnium Catalunya Nord o Plataforma per la Llengua. Les obres de millora del centre duaner fitosanitari de Vilamalla, a l'Alt Empordà, ja s'han enllestit. La restauració del recinte ha comptat amb una inversió de més de 974.000 euros per part del Ministeri de Política Territorial i s'ha completat amb la pavimentació, asfaltatge integral i el tancament de l'espai per garantir-ne la seguretat i el manteniment. El projecte ha inclòs també obres de condicionament de l'àrea d'administració per instal·lar-hi un sistema d'obertura i tancament de les portes i adaptar les oficines a la normativa. En successos, la Guàrdia Civil ha intervingut 312 plantes de marihuana i 39 quilograms de xis en dues actuacions policials diferents a la Jonquera. La Benemèrita va trobar la droga durant els controls de trànsit que feia aquest cap de setmana dins del terme municipal de la Jonquera. Com a resultat d'aquestes dues intervencions en drogues, els agents també han detingut dos homes, un de 32 anys i de nacionalitat albanesa i un altre de 52 anys i de nacionalitat marroquina com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Amb dos conductors portaven la droga amagada en el vehicle. Les 312 plantes estaven al maleter, mentre que l'home que amagava els gairebé 40 quilos de xis els portava en teles negres en el seient del copilot. El Consorci de l'Estany ha plantat diversos exemplars de la planta aquàtica Potamogeton perfoliatus, popularment coneguda com espiga d'aigua, en el rec de Can Teixidor de Banyoles. Es tracta d'una planta que abans era molt comuna en diverses zones humides de Catalunya, però que ara tan sols es pot trobar al Pallars Sobirà de Catalunya i per això és una espècie vulnerable i protegida. Ricard Casanovas és el cap del Servei de Feina i Flora d'Acció Climàtica.
Actualment només hi havia el Pallars Sobirà, com s'ha comentat era present a altres zones humides a Catalunya, com és l'Empordà, el Delta de l'Ebre, aquí mateix a l'Estany de Banyoles, però per diferents factors, vale? Una mica de diferents motius, potser de la pròpia predació, potser també de factors més o no antropogènics, però no, pues això ha fet que desaparegués. És una de les plantes que està catalogada com a amenaçada, o sigui, a part de protegir amenaçada, en tenim catalogades 326 a Catalunya, i aquesta és una més.
Durant unes obres de consolidació del rec de Can Teixidor, els tècnics del Consorci de l'Estany van detectar aquesta espècie i van recollir-ne mostres per fer-la créixer en un laboratori. Ara, una vegada les obres han finalitzat i l'espècie ha crescut en perfectes condicions, els tècnics l'han replantat en aquest punt i també ho faran en d'altres zones properes a l'Estany. I acabem parlant de cultura perquè Sant Feliu de Guíxols crea un nou festival artístic que té la llum i el mar com a protagonistes. L'UmLab se celebrarà en 12 espais diferents de la ciutat durant les tardes i les nits d'aquesta Setmana Santa. Aplegarà artistes internacionals però també donarà projecció al talent local perquè la meitat de les propostes portaran signatura ganxona. La comissària del UmLab, Maria Güell, subratlla que el festival, sobretot, mirarà cap a mar per posar en valor un dels trets distintius de Sant Feliu.
Concretament hem triat de 12 espais de Sant Feliu on hi tindrem doncs, aquestes, podríem dir, instal·lacions artístiques de diferent format on la llum té un gran protagonisme. De fet, doncs, és un tipus de festival que ja existeix en altres llocs, però nosaltres l'hem volgut fer mirant al mar. Fins ara doncs, els festivals que coneixem d'aquestes característiques que hi ha a Barcelona o també doncs, a la ciutat d'Olot des de fa anys doncs, no miren el mar i nosaltres doncs, sí. La majoria d'aquestes instal·lacions les tindrem repartides a l'entorn d'aquesta primera línia marítima i a més el mar hi prendrà un protagonisme que també farà un joc amb aquesta llum.
Espais interiors i exteriors jugaran amb la llum, els colors i les formes per donar una nova imatge de la ciutat. El festival s'emmarca dins el projecte Ciutat d'Art que vol dinamitzar turística i econòmicament Sant Feliu.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Entrem a parlar d'esports. Mànix Mandiola agafa les regnes de la Unió Esportiva Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
El veterà tècnic basc, un clàssic de segona B, baixa a tercera per intentar pujar els olotins a segona federació. Arriba, diu, amb molta il·lusió i amb molta experiència prèvia en finals de temporada lluitant per ascensos. Substitueix Albert Carbó, firma fins a final de temporada i estarà acompanyat a la banqueta pel preparador físic olotí Ferran Joan Miquel, que torna al club. David Planella.
La Unió Esportiva Olot s'encomana l'experiència de Javier Mànix Mandiola. L'entrenador d'Eibar, de 63 anys, ha estat l'escollit per ocupar la banqueta olotina fins a final de temporada i intentar l'ascens a segona federació. El basc és un clàssic de segona B on ha dirigit més de 500 partits i ara ha acceptat baixar tercera per entrenar l'Olot. Explica per què.
En estos casos o te mueves por dinero o por ilusión. Y yo traigo mucha ilusión, obviamente. Entonces yo creo que estoy preparado para ayudar al equipo y puedo garantizar que además en un tramo tan cortito como tenemos un par de meses, vamos a intentar optimizar al máximo al equipo, o sea, sacar lo mejor de ellos y bueno, y a ver si con un poco de suerte pues ponemos al equipo pues en una categoría en la que yo creo por historia pues que merece un poquito más arriba, ¿no?
Mànix Mandiola és un expert en fases d'ascens. N'ha viscut 8 com a entrenador, sempre per intentar pujar a segona A al futbol professional. No ho va poder aconseguir ni amb l'Atlètic Balears, a qui va fer dues vegades campió de Lliga, el 2019 i el 2020, ni amb el Tudelano el 2016, ni amb l'Eibar el 2010, el 2011 i el 2012, ni amb el Real Unión d'Irún el 2005. Però sí que va tocar el cel amb el seu Eibar la temporada 2006-2007, quan va pujar a segona A i la temporada següent va assolir la permanència a la categoria de plata. Té fins i tot una penya amb el seu nom a l'equip de casa seva. Ara, l'entrenador basc té moltes possibilitats de tornar a viure un altre play-off d'ascens, en aquest cas per pujar a segona federació. L'Olot és segon i a falta de 4 jornades té l'ascens directe a un punt, però el seu rival, el Manresa, ha jugat 2 partits menys.
El domingo ganamos nosotros y pierde Manresa y ya estás ilusionado. no ganas tú y ganan ellos, y ya tienes que empezar a pensar. Lo que pasa es pensar en el playoff también interesa quedar cuanto más arriba posible y llegar con unos buenos resultados.
Mànix Mandiola fitxa per l'Olot després de més d'un any sense banqueta. El seu últim equip va ser el Numancia, va ser destituït el gener del 2021 i abans havia entrenat l'Atlètic Balears, el Burgos, el Tudelano, l'Eibar, l'Alavés, el Real Unión i el Beasain. L'Olot serà el primer equip català el qual entrenarà. Mandiola diu que, tot i estar lluny del seu País Basc, creu que aquí s'hi pot sentir com a casa.
La otra punta del estado, pero muy parecido, ¿no? Y no sé, el campo, todo, me recuerda un poquito el Euskadi de cuando yo era futbolista, ¿no? Entonces, no quiero llamar que sea antiguo eso, ¿eh? Pero bueno, me he identificado mucho con todo lo que he visto aquí, ¿no? Entonces eso, además son dos meses. Dos meses, pues es como poner una vacuna, ya veremos luego si hace efecto o no.
Mandiola firma fins a final de temporada i substitueix Albert Carbó, acomiadat aquest dimarts arran de la mala ratxa de resultats. El club olotí haurà passat de tenir un dels tècnics més joves de la categoria, Carbó té 31 anys, a un dels més veterans, Mandiola, en té 63, a punt de fer-ne 64. El director esportiu, Sergi Raset, defensa el canvi de perfil.
Ens agrada, és el seu caràcter, el seu tarannà, positiu, valent, decidit, que encomana, divertit, alegre. Jo crec que una mica el seu fort és que tots el aconsegueix, que el grup, que l'equip, doncs estigui amb ell, amor, no? Jo crec que això també és un factor important. Jo crec que ara el factor emocional segurament està per sobre de moltes altres aspectes, eh?
Mànix Mandiola ja entrenarà l'equip avui dijous i debutarà diumenge al camp d'un Hospitalet que també ha canviat d'entrenador aquesta setmana. Els riberencs han destituït Cristian García i han apostat pel veterà Diego Quintero.
Més qüestions. Gemma Soy comença un nou mandat al capdavant del Club Natació Olot. Com a gran objectiu de la nova junta hi ha les obres de la segona fase de remodelació i ampliació de les instal·lacions. Gemma Soy també és notícia perquè rebrà el guardó a millor dirigent del club del 2021, atorgat per l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport.
Gemma Soy repeteix mandat al capdavant del Club Natació Olot. Fa unes setmanes es va acabar el termini de presentació de candidatures i només es va presentar la liderada per la ja presidenta del club. No va faltar ni fer eleccions i la junta directiva liderarà el club fins al 2028. Un nou mandat que s'encara amb el principal objectiu de seguir amb el projecte aprovat de les obres i la segona fase. En declaracions a Ràdio Olot, la presidenta del Club Natació, Gemma Soy, es mostra il·lusionada per seguir 6 anys més al capdavant del club.
Bé, doncs una il·lusió molt gran, perquè realment tenim unes obres iniciades, que tenim un projecte a mig redactar. Tota la junta passada, pràcticament tota la junta va mostrar molta il·lusió a seguir cadascú en les seves àrees, no? A seguir aquests 6 anys més. Per tant, el que vam haver de fer, com ja sabeu, va ser, perquè la normativa així ens ho demana, va ser dimitir, amb la qual cosa vam haver de nomenar una junta gestora aquestes 3 setmanes, no hi ha hagut cap més candidatura.
L'objectiu prioritari a curt termini és avançar en les obres d'ampliació dels vestidors de la planta Menjú, que augmentaran el doble de metres quadrats que ocupen ara. També es remodelarà l'edifici central, cara visible de l'entrada a les instal·lacions. Totes aquestes accions seran amb Gemma Soy al capdavant del club, fets, entre d'altres, que li han fet rebre el guardó millor dirigent del club de l'any 2021, un premi que atorga la junta directiva de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. Soy explica que també és un premi de club.
Evidentment que les persones que ens dediquem en aquest àmbit més altruista o voluntari no ho fem pas perquè ens donin cap premi, ni molt menys, però jo crec que és un reconeixement al final també pel club i per tant per extensió a totes les juntes que històricament han format aquest club, que vull ressaltar que sempre han set de forma totalment desinteressada i portar d'aquesta manera de treballar un dels clubs més importants de les comarques de Girona d'aquesta forma altruista, doncs sempre és d'agrair, no?
Aquest divendres, Gemma Soy i la junta directiva del Club Natació Olot lideraran l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà al restaurant Càmping Les Tries a partir de les 8 del vespre.
I també avui us expliquem que el Club Escacs Olot torna a Divisió d'Honor 3 anys després. Coincidint amb el 75è aniversari del club, els olotins competiran a la màxima categoria dels escacs. En els últims 20 anys només ho havien fet una vegada i no van poder mantenir la categoria. A falta d'una jornada pel final de la primera divisió catalana, els olotins ja poden pensar en una temporada vinent, que serà històrica.
Olot torna a la màxima categoria de l'escacs català. El Club Escacs Olot va assolir l'ascens a Divisió d'Honor el cap de setmana passat després de guanyar la penúltima jornada de Lliga a Sant Boi de Llobregat. Ho van fer per 4-6 i assolint una puntuació general de 10 punts de 10 possibles. Una victòria que referma la gran temporada del club i que corona un ascens que tindrà un sabor especial, ja que el Club Escacs Olot compleix 75 anys d'història el 2023. El capità de l'equip, Jordi Triadú, explica que és la cirereta del pastís a un gran treball.
Estem molt contents d'haver tornat a la màxima divisió dels escacs catalans, ja que sempre és difícil tornar-hi, i més ara que cada cop els equips que juguen a aquella categoria tenen cada cop més fitxatges. Llavors, a més, el Club Escacs Olot compleix 75 anys l'any que ve, i poder-ho celebrar amb el primer equip a Divisió d'Honor, doncs és com poder-hi la cirereta a la celebració.
En les últimes dues dècades, el Club Olotí només havia estat a la màxima categoria un any. Va ser el 2019 i l'equip no va poder assolir la permanència. A hores d'ara, la plantilla s'ha reforçat i té aspiracions de mantenir la categoria. Una divisió d'honor que s'ha professionalitzat en els darrers temps i que compta amb clubs amb jugadors internacionals. Triodo confia en les possibilitats del seu equip i destaca l'exigència de la competició.
El nivell canvia bastant, perquè els equips que juguen a la divisió d'honor en general tenen bastant més pressupost i tenen jugadors fitxats. Llavors farem tot el possible per intentar-nos mantenir a la màxima divisió, però bueno, serà complicat.
Pel que fa al primer equip, la temporada ja està tancada, però l'equip de segona catalana lluitarà per l'ascens a partir de la setmana vinent. Un objectiu que tancaria una temporada històrica pel Club Escacs Olot i obriria la del 75è aniversari amb participació a competicions d'alt nivell en el món dels escacs.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports tanquem l'informatiu d'aquest dimecres. Tota l'actualitat i informació més pròxima segueix, com sempre, a radiolot.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.